RAC més 1 i Àptima Centre Clínic Mutu a Terrassa us ofereixen la Píndola de Salut amb Marc Radorta.
Impotència. És un sentiment, però també la manera com popularment es coneix la malaltia que tractarem avui. I és que, efectivament, la disfunció erèctil existeix. De fet, les dades apunten que la disfunció erèctil afecta aproximadament el 20% d'homes espanyols majors de 18 anys i a més del 50% d'homes de més de 50 anys. El problema és que pràcticament cap home admet tenir dificultats amb les seves ereccions prou importants com per mantenir relacions sexuals. La disfunció erèctil pot ser provocada per moltes causes diferents. És important identificar-les bé per poder dissenyar el tractament més adequat. Perquè sí, la bona notícia és que hi ha tractaments efectius per a aquesta malaltia que fem veure que no existeix. I, per tant, es pot recuperar una bona vida sexual i els estats d'ànim i de relació amb la parella que hi van associats. En aquest podcast parlarem de dos òrgans molt importants. Un és el penis i l'altre és el cervell, perquè en molts casos hi ha causes psicològiques que poden provocar aquest tipus de situacions. Per això hem convidat a dos metges experts en aquest tema, perquè ens donin la visió de la disfunció provocada per problemes orgànics i també la que ve per causes psicològiques. Ells són el doctor Josep Maria Caballero i el doctor Josep Maria Gili, uròlegs d'Àptima Centre Clínic Mutu Terrassa. Entre tots plegats, mirarem d'aixecar aquest podcast tant com sigui possible. Doctors Josep Maria Caballero i Josep Maria Gili, uròlegs d'Àptima Centre Clínic Mutu Terrassa, benvinguts a la Píndola de Salut.
Moltes gràcies.
Gràcies.
A punt de parlar d'allò que no li passa a ningú?
Normalment li passa a algun amic.
Sí, sempre és un amic, no?, que li passa. Ja. Un cop us arriben a la vostra consulta, entenc que allà ja sí que els hi passa amb ells, no? O no, o continuen amb la idea que és un amic.
Ara ja menys. Ara ja menys. El passat sí... Avui dia ja la gent ja a la consulta ja et parla d'això.
Per què no li passa a ningú o ningú ho diu i li passa a molta gent? Com de freqüent és aquest problema?
Freqüent ho és molt. I això, la sexualitat, és una de les coses que formen part de la nostra vida privada. Amb la qual, de la mateixa manera que possiblement quan tu li fas una entrevista amb un personatge famós i li preguntes per quin partit vota o els seus ingressos, probablement et dirà això. Això és part de la meva privada i com molts dels nostres pensaments, que no volem que florin. I la nostra sexualitat és part d'aquest calaix que és nostre i amb la nostra parella.
Comencem pel començament. Què és disfunció erèctil i què no és disfunció erèctil?
Els metges intentem tot quantificar-ho i bàsicament es podia la definició que teníem abans era que era la incapacitat de tindre una erecció que permeteixi una bona penetració. Després també hi ha escales, el grau de manteniment de l'erecció, el temps de manteniment. Jo crec que una disfunció erèctil és quan la teva vida sexual no és satisfactòria per culpa de la incapacitat de mantenir l'erecció.
Pel que he llegit, hi ha moltíssims factors que poden aportar, que poden portar a la disfunció, però principalment es poden agrupar en dos grans àmbits, els que tenen un origen orgànic i els que tenen una causa psicològica. Comencem pels primers, doctor Caballero. Què pot provocar la disfunció erèctil?
La funció sexual, moltes vegades, és un reflex de la nostra salut global. Aleshores... els factors que predisposen a tindre una disfunció erèctil són aquells mateixos factors que predisposen a tindre una bona salut cardíaca. Pues l'obesitat, el sedentarisme, la hipertensió, el sucre, l'excés de colesterol són els principals factors que poden afavorir un problema d'erecció.
Jo, de fet, quan preparava aquest podcast, vaig llegir, vaig documentar una mica, i la llista, evidentment, aquests sortien, però en sortien com 15 més. És a dir, realment n'hi havia moltíssims de factors orgànics que podien afectar, d'una manera o altra, incidir en aquesta qualitat de les ereccions. No?
Evidentment, altres factors, com per exemple l'estrès, també és una cosa que pot incidir. Aleshores, són tots aquests factors que nosaltres volem tindre per considerar el nostre cos un cos sa. És un reflexe de la nostra salut global, del nostre aparell vascular. Es diu clàssicament que a vegades la disfunció erèctil és l'antesala de l'infart. No és ben bé així, però normalment sí tenim una alteració erèctil perquè les nostres artèries no estan en bones condicions, també tenim les del nostre cervell o les del nostre cor en les mateixes condicions.
Uh-huh. I, per exemple, el consum de... continuat, entenc, eh? Però de cafè, alcohol, tabac, aquest tipus de substàncies afecten d'alguna manera o afecten, diríem això, el colesterol i per extensió acaben afectant la disfunció?
No, un dels que estan diria, a dalt de tot del top 10 és el tabac, per exemple.
Sí, té una incidència directa, eh?
Directíssima, directíssima. El tabaco, de la mateixa manera que altera moltes coses en quant a la predisposició a tindre càncer, predisposició a tindre problemes d'irrigació del cor, està molt, molt, molt associat amb la disfunció erèctil.
I això està demostrat científicament, estadísticament?
Perfectament. Tots el tabaco... Tots tenim el parent que té 95 i mai li ha passat res i ha fumat tota la vida. Bueno, sí, és que ha tingut sort. Però normalment, si vols morir-te abans, fuma, beu i no et cuidis i engreixa.
I de la resta, és evident que el tabac, deixar el tabac seria una bona idea si volem mantenir una vida sexual com a mínim més llarga, no? I més satisfactòria, diguem-ho així. Però hi ha algun altre element que ens hauria de preocupar especialment d'aquests que comentàvem abans, eh? Del colesterol, de la hipertensió, del sucre, que sigui especialment crític, si n'haguessin de triar un? Quin seria potser el més...
En quant a triar, potser triaria el tabac.
El tabac, eh?
Perquè és el més fàcil d'evitar i és molt lesiu. Ara, això és una cosa que pot afectar-nos en conjunt o un factor en concret, per exemple, un hipertens molt sever tindrà molt més risc. Però el que és hipertens, el que té el colesterol, el que fuma, aquest té molts més números. Clar. Alguns els podran controlar, altres els costaran més.
Correcte.
Uns són problema de voluntat, com el tabac. Uns altres, per la predisposició, com per exemple la hipertensió.
Però, per exemple, no hi ha una predisposició genètica. Això no s'hereda, diríem, no? La disfunció.
No és que sigui hereditari, però, per supost, hi ha uns factors personals.
Sí.
Tu pots tindre una vida molt dissoluta, fumant, bevent i arribar a molt vell. I, en canvi, un altre que s'ha portat bé durant tota la vida té un infart als 50. Aleshores, hi ha una predisposició, evidentment, genètica, una predisposició anatòmica... És una mica pues, com la pèrdua de cabell. Tots els homes van perdent cabell. Alguns dels 75 tenen una melena espectacular, però ningú té més cabells dels 75 que els 30.
Això és correctíssim. De fet, em va molt bé que facis aquest apunt, perquè de fet et volia preguntar quin paper juga l'edat en tot això. És a dir, jo entenc que la persona més sana del món, amb unes ereccions des de que és preadolescent, diríem, fins quan? És a dir, a partir de quin moment ja l'edat comença a afectar aquest nivell? No és el mateix una erecció 50 que els 30, igual que passa amb els cabells, no? Entenc. Doncs a partir de quina edat ja no és disfunció erèctil, sinó que bé, és el que toca, diríem, per qüestions d'edat.
Per supòs, per una part... Hi ha l'acceptació de que de la mateixa manera, doncs, a partir de certa edat, tenim dificultats de visió o de mobilitat, que acceptem, l'edat és el primer factor. Si registrem, per exemple, les ereccions nocturnes des dels 20 als 60 anys, com a cosa natural, les ereccions es van perdent. Quan aquesta pèrdua de l'erecció és un trastorn per la nostra vida sexual que correspon a la meva edat, és quan estem parlant d'un problema de disfunció erèctil. Però és el factor número 1, el pas dels anys.
Però ja no hi ha una edat que nosaltres puguem dir ara, mira, a partir dels 60, a partir dels 55, a partir dels 65... és complicat això, no? Suposo.
Evidentment,
o una forquilla, ens pots donar una forquilla?
Evidentment no, i a més depèn també de la tipus d'activitat sexual de cadascú. Hi ha gent... Pues que potser als 50, i això existeix, gent que deixa de tindre relacions i això no els suposa un problema, i a lo millor persones de 80 anys que no accepten la pèrdua de l'erecció. Això ens hi trobem, inclús gent amb patologies molt severes que venen a consultar per un problema de disfunció, com probablement el seu problema és la seva patologia cardíaca o pulmonar.
Per tant, no hi ha un patró, diríem, que ens hauria de fer acostar... És a dir, depèn una mica de cadascú, no? Que un s'acosti a la consulta, no sé, de vostre d'Àptima Centre Clínic per consultar això. És quan un no està satisfet, independentment una mica de l'edat que tingui, no?
Evidentment, tal com dius, hi ha extrems. És a dir, una disfunció erèctil amb una persona de 60 anys, diguéssim que no es crida l'atenció. Una disfunció erèctil amb un noi de 20 anys, estem pensant en alguna altra cosa més. Hi ha patologies rere d'aquesta situació. Un noi de 20 anys, doncs potser és una persona que és amb una diabetes evolucionada. Un de 60 anys, estem pensant més amb l'evolució natural i li afegirem el descart d'una sèrie de patologies que ho poden portar.
De fet, ja hem dit a l'entrada, no? a la introducció, que pràcticament el 50%, sobre el 50% de majors de 50 anys, té algun tipus de disfunció.
Sí, a mi em sembla una xifra bastant encertada. També ja dic, depèn, no és el mateix. Hi ha diferents tipus de disfunció, des d'una disfunció total, una incapacitat per mantenir l'erecció, també depèn molt de si es fa tant parlant d'una parella, doncs la coordinació amb la parella, el tipus de relació sexual que tingui amb la seva parella, són molts factors a tindre en compte.
Molt bé, anem a la part psicològica, perquè aquí hem convidat l'altre doctor, que encara no ha parlat, com aquell que diu, només ens ha saludat, que és el doctor Gili. D'entrada cal dir que no és una malaltia que als homes ens agradi compartir que la patim, fins al punt que avui hem hagut de portar a dos metges i no un metge i un pacient com fem habitualment. Doctor Gili, perquè ja ho ha explicat una mica ell, però aquesta vergonya, des del punt de vista psicològic, com s'explica?
Doncs, bueno, qualsevol disfunció sexual, i com estem parlant de disfunció erèctil, és un tema que costa parlar als homes. Almenys, com dèiem abans, en primera persona, no? Sempre és un cosí, un amic, el cunyat, costa. Parlava abans de prevalença, no? 20-50%. Realment, el percentatge de pacients que pateixen aquesta malaltia, que és molt alt a la societat, que venen a la consulta, i a la consulta del metge de capçalera, i els remeten, o venen directament a l'uròleg, és molt inferior a aquest percentatge, perquè costa. Quin és el problema d'aquesta vergonya? Pues és la societat, no? La societat ens fa creure que hem de ser perfectes, tot i que, com hem comentat, això els darrers anys ha canviat, s'han trencat molts tabús, continua sent un tema que parlar-ne se'ns fa difícil. Hi ha els models, estereotips, que ens fan creure que si feien amb l'àmbit sexual, doncs disminueix el valor com a home, no? Com a baró. I això no és així. El tema sexual, doncs, qualsevol pràctica d'esport, uns dies estem millor, un dia estem pitjor, i no hem de complir sempre, és l'expectativa que ens marquem. Aquesta expectativa, doncs, si no es compleix, doncs és el fracàs, i això és un tema que costa obrir-se i comentar-ho i consultar. I de fet, des d'aquí recomanem que, perquè moltes vegades hi ha solució i...
Clar, és el que anem a dir, més o menys una solució que després ho comentarem amb el tema dels tractaments, no? Però que és raonablement senzilla, no calen potser intervencions ni grans, no? És a dir, a vegades és tan fàcil com administrar un fàrmac, potser, no?
Sí,
i resol bona part del problema.
O moltes vegades el fet de parlar-ne, rebaixar l'ansietat, això millora molt la disfunció. De fet, el que parlàvem els últims anys, que ha millorat el concepte o és més fàcil avui en dia parlar-ne d'aquests temes, és que nosaltres a nivell científic, tècnic, ja no empleem la paraula impotència.
Correcte.
Parlem de disfunció erèctil. La paraula impotència és una persona no potent. No potent per què? Bueno, doncs això és el que realment tira enrere a l'hora de parlar-ne.
Dèiem al començament que la disfunció pot tenir també un origen psicològic. Què vol dir exactament això?
Clar, nosaltres quan diem que és l'origen psicològic, hem de dir que tota disfunció erèctil sempre té un petit percentatge de psicològic. És a dir, estem parlant de l'home de 80 anys, pues, que ha tingut diverses angines de pit, que té l'aparell vascular pues, malmès, lògicament aquest pacient serà una disfunció d'origen orgànic. Però sempre hi ha un petit percentatge de psicològic que s'afegeix. Si ve un noi de 20 anys sa, doncs el primer que pensem és que és un problema psicològic. Psicològic què vol dir? que els mecanismes fisiològics que ens permeten l'erecció aparentment estan íntegres i que hi ha una inhibició psicògena...
Què és una inhibició psicògena?
Pues el cap, el sistema nerviós central, inicialment, el còrtex cerebral, els nuclis, la medul·la i el sistema nerviós autònom regulen l'erecció, i si això no, això es nega que hi hagi una erecció, per molta excitació que hi hagi, per molt capaç que sigui l'organisme, l'aparell, pues no hi ha una erecció. I això a vegades és molt important saber que no és necessari que no hi hagi cap problema psicopatològic de fons. És a dir, que això ens pot passar qualsevol, en qualsevol moment, que no tinguem, que tenim una fallida, el que s'anomenaria el gatillazo,
sí,
i que no hi ha d'haver-hi cap problema psicològic subjacent. Però després hi ha unes causes, que són causes sostenidores, a vegades agreujants, a nivell psicològic, que fan, que mantenen aquest problema d'erecció.
Perquè entenc que hi ha casos també en el que la disfunció és, jo no sé si dir crònica, però et vinc a dir que no pots tenir l'erecció mai, passi el que passi, i d'altres casos que això, que són moments puntuals, no? Això passa o no és tan freqüent?
No, això passa. Hi ha pacients que ja no tenen la capacitat per adquirir una erecció suficient com per poder dur a terme una penetració, i hi ha pacients que tenen aquesta capacitat, aquesta rigidesa per penetrar, i durant el curs de la relació tenen una atumescència, una baixada de l'erecció, i no poden finalitzar. Això no només depèn de causes psicològiques. Moltes vegades sí, també hi ha mecanismes que fan que aquesta erecció, mecanismes físics del propi aparell erèctil, que fa que hi hagi una pèrdua. I això no ens orienta gaire cap a l'origen.
Ara continuem, però ara m'ha vingut al cap una pregunta que us llenço als dos. Què és? Alguns d'aquests factors que ens heu comentat, tant psicològics com orgànics, es poden revertir. És a dir, jo puc deixar de fumar i potser aquests problemes psicològics, aquest estrès, aquests elements que em roden pel cap i que m'estan bloquejant una mica, diríem, poden desaparèixer. Per tant, es poden resoldre situacions de disfunció erèctil sense administració, sense tractament, perquè ens entenguem, amb simplement una qüestió de... No us balleu, podeu parlar els dos, no hi ha problema, simplement no ho fem a l'hora, primer un i després l'altre, però no hi ha inconvenient. Es poden resoldre sense l'administració d'algun tractament concret, que no sigui, doncs, això, deixar de fumar, o millorar la teva, jo què sé, baixar els teus nivells de colesterol, o resoldre aquell problema que et té capficat?
Alguns sí. Per exemple, si és un problema purament psicogen, diguéssim que l'estat orgànic és satisfactori. Aleshores, una vegada ha superat aquesta por, aquesta ansietat, aquest trastorn psicològic, doncs tornaràs a tindre ereccions normals. Els altres factors, com per exemple, com bé dius, el tabaco, el colesterol, l'obesitat, això ens permet millorar o de tindre l'evolució de la disfunció. Però si una persona pues, ha tingut una angina i li posen un estent per poder tindre irrigació al cor, sí que hi ha un dany subjacent que aquest perdurarà. És a dir, no podem canviar tot l'aparell vascular i el que podem fer és mantindre la nostra salut. No tenim que pensar que per deixar de fumar recuperarem les nostres ereccions. El mal ja està fet.
Clar.
Però farem que no vagi a més.
Correcte.
I podrem millorar, almenys parcialment.
Com ho feu per saber si les causes d'una disfunció són d'origen psicològic? Descarteu les d'origen orgànic o hi ha altres mètodes?
Nosaltres, el primer que fem quan arriba un pacient que ens consulta per disfunció erèctil, que moltes vegades entren a la consulta i donen una volta al tema, o pregunten per les revisions urològiques, la pròstata, sí, i t'acaben traient el tema principal que els ha motivat a venir, que és la disfunció. No?
Però ja escaleu, ja d'entrada... Ja
no, home, sí, ja se'ls veu venir. Sí, no? Quan comencen les revisions, no tenen l'edat com per... o t'expliquen que està tot bé al nivell de micció, el que nosaltres no generalment fem la revisió, doncs ja veus cap a on dirigeixen. El primer que fem quan un pacient ens comenta que té un problema sexual, de disfunció, és l'anamnesi, que és com l'interrogatori, no? Més enllà de el que podem fer, proves de l'exploració física, mirar l'atenció, les analítiques, no? El que parlàvem abans, del sucre, els greixos, les hormones, es poden fer ecografies, es poden fer tests de rigidesa. El primer que fem és l'interrogatori, que és el més important, i això ja ens orientarà cap a la causa. Lògicament, quan veiem un home, el que parlàvem, de 80 anys amb, doncs, amb infarts de cor, ja saps que aquí hi ha un component orgànic molt important. Un noi jove de 20 anys completament sa, doncs ja t'orienta, l'interrogatori l'orientaràs cap a una disfunció psicògena. Hi ha preguntes de l'evolució d'aquesta malaltia o de l'inici que ens orienten. Un inici agut, sobtat, orienta més cap a un origen psicogen. Quan l'inici és gradual, poquet a poquet, és constant, no és situacional, doncs això ens orienta cap a una organicitat.
I has tret en un moment donat el tema de la pròstata,
sí.
En aquesta frontera perillosa que estem als de 50, no? Que et diuen que t'has de començar, és quan vam fer un podcast amb una píndola de salut parlant de la pròstata, amb el doctor Caballero, ens explicava que tenia la forma de la castanya, que anava creixent, que no se sabia per què creixia aquest òrgan, que es podia me'n recordo, que s'havia extirpat i tot plegat. Quina afectació té això a partir d'aquesta edat? Estem parlant de persones que tenen problemes de pròstata en la part de les erecions i de les relacions sexuals.
Bueno, hi ha molts mecanismes que estan relacionats en el tema sexual. La pròstata, la principal funció que té la pròstata com a òrgan és la producció del líquid seminal,
sí.
juntament amb les vesícules, per poder dur els espermatozous al cos de la dona a fecundar. Tot això està molt involucrat. Amb l'edat, la pròstata, hi ha una hiperplàsia, un creixement, a pacients creix més, a pacients creix menys, i està involucrat. Els factors directes no estan molt clars. O sigui, el creixement de la pròstata pot influenciar en la funció sexual. Si s'ha vist que determinats tractaments inicialment dirigits pel tractament de la disfunció erèctil hi ha un benefici sobre la micció, és a dir, com orinem. No? Això hi ha molts factors involucrats. Els mecanismes directes no es coneixen.
T'ho pregunto d'una altra manera. Si ve una persona de 55 anys, posem per cas, que no s'ha mirat la pròstata, no sap com la té, i diu que comença a tenir símptomes de disfunció, li mireu la pròstata o no necessàriament?
L'aconsellat és fer-ho.
Vale.
Dins de la valoració d'una disfunció erèctil està la valoració de la pròstata.
Correcte.
La micció, de la mateixa manera que l'inrevés, que un pacient que ens ve per un problema miccional, doncs, amb l'edat és normal que no orins la mateixa força, que t'hagis aixecat alguna vegada per la nit, aquest pacient també caldria preguntar-li sobre la seva funció sexual.
Correcte.
És a dir, les dues coses van molt lligades i formen part de la mateixa visita urològica.
Abans de parlar dels tractaments, deixa'm preguntar-te, el fet de patir disfunció erèctil també repercuteix molt en el nostre estat d'ànim, la nostra autoestima. Com s'hauria de gestionar una mica tot això?
El primer, quan un pacient percep que té un cert grau de disfunció erèctil,
sí.
una relació que no és satisfactòria,
sí.
el primer és consultar.
Clar,
si no sortim de la parella, de casa, és una vegada consultem, trobar el diagnòstic per poder un tractament o una curació d'aquells factors que predisposen a la disfunció. Nosaltres, sobretot, el que hem de transmetre una tranquil·litat al pacient, no? de que és una malaltia que té cura o que tenim molt a fer. Transmetre que la disfunció erèctil no és, com dèiem, no és una impotència. Hem d'explicar al pacient que ha de tenir unes expectatives realistes. No ens hem de posar unes fites en les que no podem arribar. I també augmentar la tolerància a la frustració. Perquè si realment un dia tenim una relació sexual que no és del tot satisfactòria, doncs això ho hem de saber sobreportar com ens passa a la vida diària. No?
Sí.
També és molt important la col·laboració de la parella. És a dir, tenir una disfunció erèctil no implica tenir un problema amb la parella o que la parella no ens... Que això ho veiem, eh? A vegades els pacients venen portats per la dona perquè hi ha una manca d'interès sexual o la dona a la parella. O l'home refereix que hi ha una manca d'interès sexual per aquella disfunció erèctil, com si fos el símptoma, no? I això no és així. També molts pacients, quan els dius que tenen disfunció erèctil, sobretot d'origen psicogen, pensen que tenen una malaltia psicològica, psiquiàtrica, i moltes vegades no és així. És a dir, no, per tenir una disfunció sexual d'origen psicogen, no has de tenir una malaltia psiquiàtrica o psicològica. Pot ser un mecanisme que es vagi retroalimentant i no ha de ser així. No? I el que deia, els factors de vida saludables, no només el tabac, el pes, la dieta, sinó l'estrès. L'estrès també està molt relacionat, no? Cuidar-se. I i moltes vegades és sortir d'aquest bucle. És el peix que es mossega la cua, no? Exacte. En el moment que tenim una disfunció, hi ha un excés d'autoobservació sobre un mateix, les anticipacions negatives, que ens fan una mica perdre l'atenció a l'estímul eròtic, el que ens produeix l'excitació, i això és el que ens permetrà l'erecció. Al moment que estem més pendents de nosaltres, de la nostra erecció, que de l'estimulació de la parella, doncs això ens porta a retroalimentar, i és a dir, aquesta tranquil·litat i per poder treure-ho endavant.
Anem a la part de les solucions, va. Parlem de tractaments. Acabes de dir que es pot curar. Com?
Jo diria que si agafem el, diguéssim, el prototip de pacient que ens ve la consulta, sí, per aquest problema, no podríem dir potser curar, però sí solucionar.
Correcte. Ja ens serveix, segurament ens serveix.
Ara ja també depèn de fins a quin punt volem arribar, perquè les solucions comencem per unes que són les més senzilles i assequibles, sí, algunes solucions que arriben a ser molt complexes.
Doncs anem a desgranar-les una mica. Aquestes més senzilles, que suposo que són les més habituals, no?, que deuen de ser les més freqüents, quins són els tractaments més, no sé, més estàndard, diríem?
Quan parlem d'un tractament per la disfunció, sí, per la falta d'erecció, sí, més enllà de les altres classes subjacents, no?, sí, que parlàvem del tabac, tot això, estan ara el tractament, la primera línia és el tractament oral. Val. Avui en dia tenim quatre molècules, sí, ja fa uns quants anys, que permeten facilitar l'erecció, l'entrada de sang al penis, que és el que, en què consisteix l'erecció, l'entrada de sang al penis i que aquesta es quedi retinguda. Aquestes quatre molècules tenen un perfil de seguretat molt bo, uh-huh, es prenen a demanda, això que vol dir que unes hores abans de la relació sexual el pacient es pren la pastilla, i això, en un gran nombre de casos, permet una erecció com per poder dur a terme la penetració.
Això és el Viagra?
Això és el Viagra.
Vale. El Viagra, i deu haver-hi altres productes molt similars, amb altres noms, o no? O, sí, o el Viagra és el 90% del mercat? Això
avui en dia ja no. Avui en dia el sildenafil, sí, que és la primera molècula, sí, que va sortir, que és el nom del Viagra, és el genèric del Viagra, és el principi actiu. Avui en dia hi ha tres molècules més, que és la abanafilo, tadalafilo i vardenafilo, que molts pacients, hi ha moltes marques, sí, que tenen un efecte molt similar. No hi ha una millor que l'altra. Jo sempre dic que els pacients receptin la millor. No hi ha una millor que l'altra, totes funcionen bé. Mm-hmm. Sí que és veritat que hi ha pacients que els hi va millor una pastilla, hi ha pacients que toleren millor una altra, que tenen menys efectes secundaris. Són efectes secundaris que generalment es porten bé, són pastilles segures.
Quins efectes secundaris que estaríem parlant?
El principal és la cefalea.
Mal de cap.
Sí, cefalea, mal de cap, el nas, la cara calenta, nas tapat, hi ha pacients que els hi dona alguna alteració visual que és transitòria, no és important. Lumbàlgia, això... Són pastilles segures. Estan contraindicades en uns tipus de pacients amb patologies, malalties del cor, que prenen un cert tractament, que això està molt
establert.
Hipertensió,
per exemple? No.
No, és pacients que han patit algun infart. Que prenen vasodilatadors nitrats. Són unes pastilles que obren els vasos del cor perquè la sang arribi al múscul cardíac amb facilitat, i això està contraindicat amb aquests pacients.
Uh-huh. I això dius que te l'aprens unes hores abans, això no és un tractament que tu t'hagis de prendre cada dia, sinó que te l'aprens quan has de calcules, penses que has de tenir relacions sexuals, no?
Sí, de les quatre molècules que hi ha, hi ha una que es pot prendre a dosis diària. Això què vol dir? Que és com ens prenem com si fossin les pastilles de l'atenció. Uh-huh. Prenem una cada dia i amb això ens teòricament ens oblidem del problema. Vale. Les altres, la majoria, es pren a demanda. Això que és una horeta, dues hores abans de la relació, clar, això s'ha de prevenir, doncs ens prenem la pastilla i tenim la relació. Uh-huh. Hi ha una d'elles que l'efecte, en comptes de ser limitat aquella nit, com si diguéssim, o aquella tarda, dura 24-36 hores, uh-huh, i el pacient, si aquella nit no té una relació, el dia següent la pastilla continua fent efecte.
Com la pastilla al cap de setmana, no?
Correcte, sí, seria.
Què anava a dir? Dèieu que hi havia altres tractaments que no eren orals. Quins serien els que van més enllà del que és l'administració d'un fàrmac?
bueno, els tractaments, més enllà de l'administració oral, avui en dia tenim fàrmacs també a nivell local.
Val.
Això què vol dir? Són fàrmacs que es poden administrar o bé dins l'uretra, l'uretra és el conducte de sortida de l'orina, a la punta del penis, es pot administrar aquest tractament tòpic, i després hi ha uns que s'administren directament al penis punxant, amb una injecció. Es punxa directament al cos cavernós, que és l'estructura que dona rigidesa.
Això no t'ho pots fer tu a casa, eh?
Sí, sí.
Sí?
Això ho fa el pacient. Sí? Això ensinistrem al pacient, a la consulta, mirem la resposta.
Com els diabètics, diríem, eh?
Que sí, és també a demanda, com les pastilles. S'ho punxen i això produeix una erecció. Primer ho ensinistrem a la consulta, mirem la resposta i després els pacients ho van a buscar a la farmàcia i ells mateixos, o ells o la parella en moltes ocasions, s'ho poden administrar.
Hi ha algun producte, aliment, complement vitamínic o similar que no requereix? Perquè entenc que tot això, evidentment, va per prescripció mèdica, tot el que has explicat fins ara, tots els fàrmacs aquests, tot i que ja tu entres a internet i no, t'ofereixen aquests productes a tori de dret, però hi ha algun producte, aliment, complement vitamínic o similar que no requereixi prescripció mèdica i que ajudi a tot això?
N'hi han moltes coses al mercat.
Sí.
La majoria, bueno, o quasi tots, són suplements alimentaris. No estan considerats com a medicaments, com a fàrmacs. El tractament de primera línia, que són aquestes molècules que hem parlat, és l'únic tractament acceptat i el primer.
I demostrat.
La resta careixen d'una base científica sòlida pel tractament. Sí que hi ha alguna substància que ha tingut algun benefici sobre la funció sexual. Hi ha la famosa macandina, que és l'arrel d'una planta dels Andes, que sí que ha demostrat en algun estudi que millora de manera molt lleu la disfunció erèctil comparant amb el placebo, no? Comparant amb sense tractament. L'alerginina s'ha trobat un paper en el metabolisme de l'òxid nítric, que és un predisponent per l'erecció. Bueno, hi ha substàncies que poden tenir un paper, però que no és el tractament estàndard de primera línia avui en dia.
I ja anem acabant. Entenc que els tractaments, independentment de la causa, que sigui més psicològica o que sigui més orgànica, el tractament és el mateix, no? És a dir, aquí sí que no hi ha... o no?
No exactament.
No exactament.
A vegades les disfuncions orgàniques primer que tenen un component psicològic amb el qual es bo tractar la vessant psicològica, i en ocasions les que són psicològiques recorrim a fàrmacs. Això pot ser així, però una disfunció erèctil orgànica no la pots tractar únicament des del vessant psicològic, i una psicològica sí que pot ser només tractat des del punt de vista psicològic. No és el mateix, si bé, sobretot amb les psicològiques, a vegades recorrim a un tractament com fem a les orgàniques.
Hi ha matisos, doncs.
D'una altra manera, se li podria donar amb un trastorn psicològic una sildenafil, una Viagra? Sí, en ocasions i ben valorat, sí.
Molt bé, acabem ja. Què li podríem dir a aquell home que pensi que comença a tenir problemes d'erecció? Què recomanaríeu? Quin és el missatge central que hem d'enviar?
Que ho pregunti. Senzillament que ho pregunti, i aleshores se li oferiran el repertori de tractaments que tenim. En alguns casos seran resolutius, altres parcialment resolutius, i evidentment en alguns casos no tindrà aquesta solució.
Molt bé, doncs moltes gràcies, doctor Josep Maria Caballero, doctor Josep Maria Gili, uròlegs d'Àptima Centre Clínic Mutu a Terrassa. Vistes les dades de persones afectades per la disfunció, estic segur que aquest episodi de la Píndola de Salut serà especialment útil i especialment descarregat. Gràcies per venir, fins a la propera.
Moltes gràcies.
La Píndola en un minut.
La disfunció erèctil és la incapacitat de l'home per mantenir ereccions que li permetin tenir relacions sexuals satisfactòries. La disfunció, tot i que costa d'admetre, està molt estesa. Les dades apunten que hi ha entre un 10 i un 20% majors de 18 anys amb aquest tipus de problema, i quan ens situem als 50 anys, la xifra s'enfila fins a la meitat de la població masculina. Les causes de la disfunció són múltiples, però principalment es poden agrupar en dos àmbits: les d'origen orgànic i les d'origen psicològic. Les primeres venen marcades per aspectes com l'obesitat, la hipertensió, el colesterol, el sucre i, sobretot, el tabac, que és extremadament nociu per la qualitat de la nostra vida sexual. Les d'origen psicològic tenen a veure amb l'estrès i altres factors com l'ansietat o l'angoixa, principalment. Avui en dia hi ha tractaments segurs i senzills que poden millorar molt la situació. La famosa Viagra o altres fàrmacs permeten recuperar de manera rellevant la qualitat de la nostra vida sexual. Això sí, aquests medicaments només s'administren amb recepta. En cap cas s'ha de confiar en productes no prescrits per un professional mèdic.
RAC més 1 i Àptima Centre Clínic Mutu a Terrassa us han ofert La Píndola de Salut amb Marc Radorta.